passen els 30 segons de sintonia que sempre deixem córrer abans de presentar-vos l'art de la reflexió. Com cada dimarts, a partir d'ara, una mica més tard de les 11, ens trobarem aquí, ara passen uns minutets, per explicar no només qui som, sinó cap a on podríem anar, com s'articula aquest camí cap a fabricar-nos d'una manera millor. A mi, avui, el que m'agradaria posar sobre la taula, és una manera metafòrica de parlar, naturalment, és les nostres capacitats per observar i per veure el que ens envolta com eina de fabricar-nos a nosaltres mateixos, com fórmula per entendre'ns a nosaltres i saber cap a on volem anar. I per fer-ho, naturalment, no podríem deixar de comptar amb l'Emili Tena, que és l'ànima del programa. Emili, molt bona nit.
Molt bona nit, i m'ha agradat això que has dit. No sé si m'has llançat aquí un repte, és capacitat per veure el que ens envolta. Ojo, sí, que hi ha gent que no té aquesta capacitat.
Sí, no, jo crec que en realitat tots tenim molt poca capacitat d'observar i de captar tots els detalls de les coses que passen al nostre entorn, perquè en realitat vivim sempre immersos en aquesta visió selectiva que ens marquen els nostres interessos, la nostra manera de ser, la nostra percepció del que és la realitat, no? El que creiem que és i el que creiem que no és, que també ens marquen. Mm-hmm. L'Emili és coach professional i per això està aquí amb nosaltres, perquè ens ajuda a investigar una miqueta amb més seny, amb més ets i uts, tot aquest món del que és la morfologia interna del nostre pensament, de la nostra ànima, de la nostra manera de ser, no? Realment veiem el que volem veure, Emili?
Tots. Sí, i em sembla que l'any passat vam parlar un tema del neuromarketing, neuromanagement i tot això, i té molta relació el fet del que veiem i el que volem veure, té molta relació també amb el que passa en el nostre cervell, el per què uns veuen una cosa i uns altres veuen una altra. O sigui que ja parlem de temes neurocientífics, que justament, i puntualitzo, el món empresarial cada vegada està invertint més diners en estudis sobre aquest tema de com funciona el nostre cervell.
Clar, perquè en realitat, segons com funciona el nostre cervell, funcionem nosaltres. Com diu l'Eduard Ponset, s'ha fartat de dir-ho, no? Sí. En altres fòrums, en llibres seus, no? Realment, la nostra ment, el nostre cervell, és qui estableix la correlació dels interessos. Henry Stapp, que era un físic quàntic, ja va establir una diferència, no?, entre la part fisiològica, que seria el cervell, i la part, diguem-ne, més de capacitats, d'intencions, de consciència, que seria la ment, no? Llavors, segurament jugar amb el que és la ment és molt important, perquè el que conté la ment conté realment els nostres anclatges emocionals per fer-nos saltar, no? Per això el món empresarial ens utilitza tant.
Em permets que expliqui un petit conte amb la qual ara acostumo a començar les meves conferències?
Vinga.
I que avui explicaré les solucions. Quan faig les conferències no ho explico, però avui explicaré les conclusions o el resultat. I és un conte que em van explicar el primer dia que vaig començar els estudis de coaching, i em va costar molts mesos entendre'l. Molts mesos. I en relació a això que dèiem de... Bueno, només som capaços de veure el que volem veure. La història, que és una història real, comenta que els indis d'Amèrica no van ser capaços de veure en primera instància els tres vaixells de Cristòfol Colón, les tres caraveres de Cristòfol Colón, quan aquestes s'apropaven a la costa d'Amèrica. I la pregunta que realitzo és com és possible que unes persones amb capacitat visual no poguessin veure tres objectes de considerables dimensions, com són tres vaixells que estaven a 3-4 milles de la costa, i en primera instància no van ser capaços de veure-ho. Llavors, plantejo aquesta pregunta, aquesta reflexió, aquest conte al principi de les conferències, i no explico la solució, i espero a veure si alguna persona amb una determinada neguit s'atreveix a contestar-me, i no acostumen a encertar la resposta.
Jo em sembla que intueixo per on va la resposta, però si et sembla la donarem al final del programa, perquè
va,
hi ha una mica
sí,
de climat.
Sí, exacte,
no?
Fem-ho així. Fem-ho
doncs
així.
Deixem la porta oberta, anem pensant tots una mica, perquè seria que no van veure tres objectes de volum considerable apropar-se a la seva costa, i això va facilitar que no s'adonessin de la magnitud de la circumstància que estàvem veient, que estàvem vivint, no? Certament perquè veiem allò que volem veure. I no, des de petits no ens entrenen gaire a ser persones obertes i entendre la realitat d'una manera molt, diguem-ne, molt subtil. Segurament perquè el nostre entorn familiar ens marca extraordinàriament.
Claro. Sí, vivim en un sistema, ja sigui tan educatiu en les escoles com en el nostre àmbit familiar, que no estem oberts a altres possibilitats, altres accions, altres formes de pensar. Amb això el que generen són unes determinades connexions sinàptiques que sempre tenen la mateixa direcció i no es desvien. Llavors, això es fa que la nostra forma de veure sigui molt reduïda.
Però això no és per sempre.
Es pot entrenar. Tenim la sort que es pot entrenar certa flexibilitat o plasticitat del cervell. És una cosa que estem parlant, Cristina, de coses que fa 10 anys no s'escoltava. Tot això és bastant nou. El fet d'entrenar el nostre cervell per guanyar aquesta plasticitat que a la llarga provoca aquest augment de capacitat de veure altres coses que ens envolta, que és el que has dit tu. És com puc fer jo veure més coses de les que estic veient ara. L'inici de tot és entrenar el nostre cervell a generar noves connexions sinàptiques, noves vies, d'acord? Noves neurones, una miqueta de més neurones, per donar-nos compte de coses que abans no ens donàvem compte. I si, com, per exemple, et podria donar d'aquesta importància de la plasticitat cerebral, i és que tots els grans executius de les grans empreses acostumen a ser persones que han viatjat molt i han estat en contacte amb moltes cultures i han estat treballant en diferents països. Aquest contacte amb diferents cultures, amb diferents formes de pensar, amb diferents formes inclús de gestionar una empresa, perquè no és el mateix gestionar una empresa aquí a Espanya que gestionar-la a Xina o gestionar-la al Perú. Llavors, els grans líders han acostumat, si veus el seu currículum, acostumen a ser persones que han viatjat molt, que han tingut contacte amb persones molt diferents a persones com ell o persones del seu entorn.
I això per què provoca aquesta diferència?
Perquè són situacions, són accions que provoquen que sortim de la nostra zona de confort. És a dir, si jo estigués els 365 dies de l'any dins d'un mateix entorn, tant d'amistat com professional, que pensessin més o menys el mateix que jo, al cap i a la fi jo estaria sempre en una zona segura, és a dir, estaria dins d'un entorn segur, dins d'un entorn on em trobo còmode, dins d'un entorn on sóc familiar, dins d'un entorn on la meva opinió sé que serà valorada, i això, es vulguis o no, et genera una estaticitat, ets estàtic, d'acord? No em mous gaire. Llavors, quan comences a fer coses diferents, quan ja comences a fer coses diferents que, a més, se suposen que són un esforç a l'esforç habitual, un sobreesforç. Això genera en el teu cervell que hagis de, com es diu en castellà, romperte los cuernos per intentar-te comunicar amb una persona que igual té una forma de comunicar-se una miqueta diferent que el teu.
És una mica el sentit del que explicava un neuròleg fa bastants dies en una entrevista, quan deia, aconsellava als lectors que parlessin en 3 o 4 idiomes diferents al llarg del dia, no?
Exacte.
Perquè cada llengua, cada idioma provoca uns recorreguts neuronals diferents i fa que siguem més flexibles a l'hora de treballar, no?
O, per exemple, l'altre dia estava també parlant amb una persona de Lleida que té una certa responsabilitat i em va dir, Emili, és que un alt executiu hauria de llegir tanto el hola com l'expansión, d'acord? Mm-hmm. No només llegir l'expansión o el 5 dies, sinó que has de llegir-te tota la gamma de diàries d'informació.
No? Clar,
vale? I sobretot també, i recalco, ajuntar-te amb gent diferent a tu.
Mm-hmm.
O, per exemple, és molt perillós aquell professional que acostuma a fer sempre el mateix tots els dies, que veus que els 365 dies de l'any són una repetició, són un calc un darrere l'altre. Veus que després del treball fa la mateixa rutina. Veus que se'n va al bar, després se'n va al gimnàs i no canvia la rutina. La rutina, i això és un especialista en neurologia, en sabrà molt més que jo, però la rutina és l'enemic número 1 del nostre cervell. És curiós, perquè ens trobem còmodes dins de la rutina, perquè és una cosa que dominem, que ens permet estar dins de la nostra zona de confort. O sigui, per una part, és bo pel nostre ser, però és completament perjudicial pel nostre cervell.
Anem a fer una petitíssima pausa perquè anem a parlar, justament seguirem parlant, d'aquesta capacitat o incapacitat de veure les coses.
¡Venid por aquí!
¡Eh, vosotros! ¡Aquí está el camino!
¿Qué pasa? Ahí hay huellas. Hace 2 o 3 días pasó gente. La lluvia lo ha borrado. Pero estoy seguro de que era chino.
¿Y tú cómo lo sabes?
Tenéis mucho que aprender. ¿Veis esa marca de ahí? Es de una sandalia china. Mirad, es redonda.
Es un viejo listo, ¿eh?
Vosotros sois como unos niños. Miráis, pero no veis. Si vivieseis en la taiga, moriríais. Todos moriríais.
És un home gran, d'una gran talla. És una història real d'Erso Zala. Un personatge realment inspirador. Crec que és una pel·lícula que hauríem de veure i hauríem d'observar amb deteniment els infants, o no tan infants, no, els joves, perquè provoca una percepció de la realitat molt diferent. Com deia l'Emili fa un moment, quan més obrim la realitat a situacions diferents, més capaços som de veure realitats diferents.
¿Ves el árbol? No tiene corteza, es para tejado.
Capitán, necesito algunas cosas, ¿puede dármelas?
¿Qué cosas?
Arroz, sal, cerillas, lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña.
¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí?
No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán.
Dersu me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería.
Del Su Zala és un fragment d'aquesta pel·lícula d'aquest personatge real, no?, glosat per un capità d'exèrcit que se'l va trobar, el va conèixer, va conviure amb ell i va voler donar-li una vida millor, entre cometes, portant lo, important-lo, no?, al món civilitzat. No li va sortir bé perquè Der Su Uzala era d'un món massa vinculat amb la realitat, no?, massa vinculat amb lo més subtil de la nostra vida, coses en les que no estem entrenats a mirar, no?, la sandàlia xinesa, l'arbre que ha estat trencat en la seva escorça per poder fer un teulat, però sobretot, i el que més impressiona, no?, és aquesta capacitat de transcendir el que és l'anècdota pura i dura per entendre que allà darrere hi ha una altra realitat, no? Ell demana que deixin poder deixar menjar per algú que no coneix, però que sap que existeix, no? I segurament aquesta percepció no només de les coses que passen per utilitzar-les en el nostre benefici, que és una cosa que més persones estan entrenades, no? Sinó anar més enllà de l'anècdota del que veus per entendre el que hi ha més lluny, per saber mirar amb el cor, ser empàtic, que és això el que vol dir ser empàtic, entendre amb el cor de l'altra persona i donar-li suport més enllà de les teves pròpies necessitats. Per això es necessita una cosa molt concreta que es diu amor. I possiblement les persones hauríem de desenvolupar molt més aquesta capacitat. Què et sembla, tu? Estic ben encaminada amb aquesta idea que porto al cap?
Sí, em permets que afegeixi una cosa, perquè has dit una cosa que m'ha agradat molt, i aquest estiu vaig llegir un article d'una consultora que ara s'està dedicant a mesurar el grau de consciència de la gent, no graus de coneixement, sinó graus de consciència. I els ha dividit en 7 tipus de grau de consciència. I l'últim grau de consciència, el 7è, que és un grau de consciència que el tenen molt poca gent en el món, enllaça molt amb això que has dit. Són gent que tenen solucions a problemes que encara no existeixen. I enllaça amb el que has dit tu i que és el que ha sortit en el tros de la pel·lícula. És com aquella persona se n'adona que darrere d'aquell petit detall hi ha un problema. Estem parlant d'aquí d'una persona amb un grau de consciència molt gran, un grau de pensament de mirar més cap a l'altre i no tant cap a tu mateix. I aquest mirar cap a l'altre, necessites d'aquest amor que és necessària de focalitzar-se cap a l'altre, cap a les necessitats de l'altre i no tant el que necessiti jo.
En el món del coach s'empleen moltes tècniques, no?, per posar de manifest les fragilitats de la nostra percepció convencional i poder avançar, no?, en un canvi de percepció. No sé si hi ha tècniques específiques per desenvolupar l'amor, per desenvolupar la capacitat d'estimar. Ara t'he posat
aquí una miqueta.
Ho sento, que no ho tenia preparat ni molt menys, però se m'acut que aquesta és una part tan important de les nostres emocions, dels nostres sentiments, que hauríem de mirar de proposar-nos entrenar-ho, no, això? S'entrena, això? És possible?
Directament, que jo sàpiga, no, ara. Igual sí que hi ha alguna tècnica per dins del món del coaching per potenciar l'amor directament, ¿vale? Però sí que hi ha, indirectament sí que es pot generar un amor treballant determinats punts de vista, modificant determinats punts de vista i provocant que aquella persona el que podria ser odi o malestar per una persona, traduir-lo en amor incondicional, amor ciego, ¿vale? Uh-huh. Amor pur cap a aquella persona. I l'avantatge, a més, que té després avantatges, eh? Veure o passar d'una situació a l'altra, una situació és limitant, i el fet de veure-ho des de la comprensió, des de l'amor íntegre, t'obre moltes més possibilitats.
Uh-huh. I com es fa això, perdona, que sigui tan meticona?
Canviant el que diem l'etiqueta sobre una determinada situació. Generalment, el que fem aquí, el treball que fem és realment, doncs, mirem com està mirant, identifiquem o fem presa de consciència de com està mirant aquella persona, aquella situació, anem en els fets, uh-huh. anem en els fets, no en les opinions, que prengui consciència de quins són els fets, uh-huh. No les opinions.
Perquè
què passa? Es generen sentiments, per exemple, posem l'odi. Es generen els odis respecte a unes opinions. Uh-huh. Ah, és que m'ha fet això i pensem que és una realitat. No, ojo, que estàs fent una opinió. Vamos al fet. Llavors, busquem el fet quan el client veu què són els fets i no són opinions, llavors modifiquem el sentiment o l'emoció generada d'aquest fet. Llavors, canviant la percepció, o anant als fets, canviem les emocions, i canviant les emocions, després canviaríem la percepció que té aquella persona d'aquella situació. I podem passar des d'un estat d'odi cap a una persona a un estat d'amor o un altre tipus de sentiment. Però sempre el primer pas és vamos al fet. I per anar al fet s'ha de treballar, perquè estem acostumats a que, inclús quan ens argumenten, és que estos son los hechos, estos son los hechos. No. Torna a ser opinió.
No?
Sí, torna a ser una percepció. Llavors, quan vas als fets, pren consciència, i sobre aquells fets després ja modifiquem les emocions. I busquem emocions que possibilitin obertura, que possibilitin un camí pròsper, que possibilitin que aquella situació es desencadeni. Però, clar, hem de treballar sobre aquest cercle. Fets i emocions, fets i emocions, fets i emocions, fets i emocions, sense caure en la tentació de que moltes vegades el client hi recau amb el tema de l'opinió.
Mm-hmm. Està claríssim que les emocions controlen moltíssimes més coses a la part del cervell límbic, controla moltes més coses de les que ens agradaria admetre. Nosaltres ens movem sempre, o creiem que ens movem sempre, a la part del cervell més racional, a la part del còrtex, però no hi ha cap mena de dubte que les emocions i també la part de l'inconscient, la part d'aquelles creences apreses tan profundament a la infància, ens marquen molt en la percepció de la nostra realitat. No hem investigat prou, no ens hem submergit prou en aquest món de les emocions i de les creences. És possible que la setmana que ve ho puguem fer. Se'ns ha acabat el temps, em sap greu perquè sempre ens quedem amb coses per explicar, però menys mal, perquè d'aquesta manera ho podem fer la propera setmana, no et sembla, Meli?
I els nostres oïdors es quedaran amb les ganes de saber el per què els indis...
Ah, no, ho hem de dir, jo crec que ho sé.
Sí, ho dic, simplement perquè el nostre cervell no té capacitat de veure una realitat extremadament diferent a la realitat que ens hem creat.
Aquí ho deixem.
D'acord?
Una abraçada molt forta.
Vinga.
Que vagi bé.
Gràcies.
A veure, fins la setmana vinent.